Italia ha tenido muy buen resultado durante toda la temporada y la tenemos aquí este año. Por no nombrar también que tenemos otra vez, por segundo año consecutivo, el IG Energy, que vamos, es de lo mejor d'Europa hoy en día.
S'han fet les 10 i 4 minuts del vespre. Les notícies tornen al matí a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Entre que ens prenguin el pèl o pel xiulet del sereno, jo escolliria enviar segons qui a prendre pel sac. Cadascú que trica o qui vulgui, allà per escollir, això, cadascú com deim que triqui, vulgui, Trump, Sánchez, Feijóo, Abascal, el president del Fòrum Econòmic Mundial, el de Microsoft, Epstein, el grup de WhatsApp de l'escola, els Terians, la veïnada... No incitam a la violència, però és que hi ha dies que tens ganes de prendre't la vida d'una altra manera.
Quedi clar qui és el primer, som els amos del carrer. No hi ha qui ens faci ombra, quedi clar per sempre més. Som així, sempre ho serem, som així, mai canviarem. Qui no li agradi que s'hi posi fulles, passem d'ells.
La que pensi, no ens importa, fem la vida que volem. El que diguin, el que facin, encara ens faig així, ho diguin.
També és una filosofia de la vida, no? No trobeu a prendre pel sac, au, i que relaxat que te quedes. També relaxa molt compartir xerrada amb els veïnats i amb les veïnades. On vosaltres viviu, sortiu encara a prendre la fresca amb la cadira davant el portal. Per cert, no sé si ho heu notat, però prendre és la paraula polisèmica d'avui i dona per molt, dona per molt, ja ho veureu. Prendre la fresca, un ritual en perill d'extinció, va ser un dels curts guanyadors del Premi Biosfera de Menorca, Fest de l'any 2023.
Anaves dir a casa i seure eres majola i la bocanada d'aire que t'endues volies que almenys fos fresca i sorties al carrer. I perquè els moments feliços ho són més quan es comparteixen, per quotidians que siguin. I confiar en els veïns dona seguretat.
Toni Riera López de l'Amo, psicòleg, benvingut, com estàs?
Pues com sempre que venc aquí, molt bé. Com estàs?
Nosaltres molt bé. Estàvem pensant si anar a prendre la fresca un poc que tanto, o prendre solellet, que avui ha fet un bon dia, no? No trobes?
Bons plans, bon pa. Prendré nota.
Pren nota, perquè prendre, ja ho estàs sentint, és una paraula molt polisèmica i molt polièdrica, però també si xerram d'emocions, perquè mos poden prendre l'alegria, mos poden prendre l'esperança, ses forces, però nosaltres també podem acceptar que això també és prendre, acceptar. Mm-hmm. Per exemple, el diccionari mos posa exemples, diu, pren el que et donen, han de prendre les coses tal com són. Ell pren el seu mal amb paciència. Prendre bé, prendre mal, prendre bé, prendre malament. És a dir, que hi ha tela, que té, hi ha notes a prendre, Toni. A l'àmbit de les emocions, a tu que te ve el cap, primer de tot, si te dic prendre?
Doncs pues crec que el primer que me ve és prendre consciència. És a dir, ser capaç de saber quina emoció estàs experimentant, que per una banda no la tinguis ofegada i no puguis escoltar allò que te diu l'emoció, però també per una altra, que no sigui una emoció explosiva, massa forta, que ofega i que no te deixa observar les coses com són. Uh-huh. I prendre consciència d'una manera equilibrada, en saviesa de quina relació entre la situació que estic visquent i les emocions que me genera.
Mm-hmm. Que bo. I, de fet, has dit la paraula equilibri. Quan has dit prendre consciència i ho anaves desenvolupant, m'ha vengut aquesta paraula. És a dir, prendre hermoses coses amb equilibri, que no és fàcil en un primer moment, no? Que mos fa tot d'una reaccionar, que mos fa tot d'una posar-mos en alerta, no?
Exacte, no és fàcil i no acostumem a pensar, llevat de persones que sí han patit un nivell de malestar emocional molt, molt fort, pensen gent que pugui patir trastorn de personalitat, que se caracteritzen per una alta desregulació emocional, doncs no acostumem a plantejar-nos que, per tant, no estem massa en equilibri. Sé que aquesta és una paraula molt complicada, perquè mos pot dur ràpidament a un insult, i és a dir-li, qualcú, ets un desequilibrat. Ja. No, venen fora, però és que realment que no estem, que per tant no tenim ben ajustada la capacitat de prendre consciència i de ser quina relació hi ha entre les meves emocions i els fets. Saps de vegades que reaccionem no en els fets, sinó en allò que mos genera. I clar, poden tenir unes disputes per fets que realment no valen la pena, i a la vegada podem està intentant solucionar problemes que no ho són, de cap de les maneres.
També me ven al cap el concepte de relativitzar. No sé si és d'això que xerrar. A mi me ve aquell refrany, allò de si esteu mal té remei perquè t'angoixes i si esteu mal no té remei perquè t'angoixes. Vull dir, anem a relativitzar les coses, te quadra un poc aquesta idea?
Sí, me quadra bastant. És ser capaç d'observar i descriure què està passant de fora, de la nostra persona, en el nostre interior, en el nostre món interior, dels sentits, dels pensaments, de les emocions, i poder trobar un punt d'equilibri.
Uh-huh. Aprendre, la primera excepció, és quan agafes alguna cosa d'una manera un poc violenta, no? No és robar, no és furtar, però m'ha pres això, no? A la consulta arriba gent amb aquesta sensació de que li han pres alguna cosa?
Sí, crec que és una sensació que de vegades no se manifesta d'aquesta manera, amb aquestes paraules, però sí que quan considerem que les coses no han sortit com esperàvem, hem perdut una feina, hem perdut salut, això que sempre desitjam, salut, diner i amor, sí, salut, sí. Amor i això, pues, això ho he perdut una relació, he perdut la salut, he perdut algo. I sí que tenim la sensació de que mos ho han pres, mos ho han llevat, i realment, què tenim, les persones, no? Què tenim? És molt important donar-nos compte de quan el nostre malestar ve de aquesta sensació de que mos l'han llevat.
Ja. I la idea d'aprendre com acceptar, que també la diu tal qual el diccionari, lligaria amb el que hem començat a xerrar, amb aquest prendre com a prendre consciència?
Sí, vamos, beníssim, és que ho has dit cap allà on va, és prendre, acceptar és bàsic, és la passa més important, perquè quan tenim aquesta sensació de que mos han pres algo, acceptem que les coses són de l'única manera que podien ser. Si s'ha acabat una relació, no podia continuar. Si s'ha mort una persona, és que ha passat d'aquesta manera. Sé que hi ha moltes situacions i moltes morts que les considerem injustes perquè era massa jove una persona, fins i tot durant l'infantesa, o perquè ha estat per una malaltia. Però és que què farem? Negar-nos a acceptar que allò que ha passat, ha passat. Mm-hmm. Això sí que mos pren totalment la nostra capacitat de relacionar-nos amb la realitat. La realitat pot ser duríssima, però no mos queda més remei per poder arribar a estar bé que acceptar-la com és.
Mm-hmm. Però amb una idea d'avançar, perquè a mi a vegades aquesta acceptació me sona un poc a derrotisme, però acceptar per avançar?
Acceptar per avançar. Només podré aconseguir avançar si primer accepto quin és el meu camí, quin és, on estic trepitjant. Si jo no deixo de negar que les coses són d'una determinada manera, començaré a perseguir gegants, no? O molins de vent pensant que són gegants. No acceptaré les coses com són en realitat. Sí que hi ha una tensió entre si consideren que acceptes una resignació total i absoluta, i te diria que no, que per una banda necessitem acceptar la realitat com és, però per una altra, o de saber que puc canviar i que no. Els grups d'Alcohòlics Anònims tenen com una oració, que demanen, són els grups d'Alcohòlics Anònims, com que venen dels Estats Units, tenen una espiritualitat molt ficada, però no lligada a una determinada religió, i sempre tenen com una oració que demanen força per poder enfrontar les coses que poden canviar, paciència per poder acceptar les que no, i saviesa per diferenciar una d'una altra. Sí. Això m'ho pareix molt important.
Sí, sí, sí que ho és. Nosaltres avui xerram amb Antoni Riera López de Lamo a partir de la paraula prendre, que mos pot dur a llocs molt diversos, com estàveu escoltant, i jo tenc una llista de temes a emprendre que mos donaria realment per tot el programa. Què t'apareix si te donques titular i a veure per on mos du, Toni?
Vinga.
Vinga, prendre decisions.
Essencial. Prendre decisions, essencial. Justament ho comentaves. Hem de fer una acció. Acceptar i accionar. Jo no me puc quedar a les portes, la vida m'adona dos camins, jo no puc dir, no, però jo voldria estar ser. No és? Tria. Tres camins que tens.
I un altre titular, pren d'exemple.
Pren d'exemple. Com que no necessitem experimentar-ho tot en les nostres mateixes camps per aprendre. Podem aprendre l'experiència dels altres. Però que és interessant, també, prendre exemple.
Prendre's bé o malament els comentaris dels demés.
Tornem una altra vegada a juntar. Prendre consciència de què és el que m'està fent mal. Les paraules de l'altra persona o la interpretació que jo estic fent de les paraules de l'altra persona. Som animals socials i estem preparats perquè les interaccions socials siguin de les experiències més positives, però també a la vegada potencialment més doloroses que poden tenir. Okay. Per tant, és fàcil que davant d'unes males paraules que realment ni diuen res de nosaltres ni estan basades en cap fet, puguem tenir una mala reacció. Uh-huh. Una reacció emocional molt, molt intensa. Uh-huh. Però si comencem a prendre consciència d'aquest fet, les paraules ja no mos poden fer tan mal, o no mos faran tan mal.
Escolta, i enviar algú a prendre per sac?
Essencial, també, vitalment. Per això vàrem inventar les portes, per tancar i deixar de fora qui no volem les nostres vides. Enviar algú a prendre per sac és una dinàmica que de tant en quant han de fer.
Anem acabant, Toni Riera, López de Lamo. Mos poden prendre la vida d'una altra manera?
I el primer pas seria acceptar com és. Sí.
Molt bé. Nosaltres mai t'enviaríem a prendre pel sac, tot el contrari. Bueno. Mos encanta tenir-te aquestes estones i aquests minuts amb els oients i Vetres Ràdio. Vaya paraula, avui.
Sí, sí. No mos esperàvem.
No. Ha donat de sí. Això dona per un llibre. I de com sí, sempre, sí. T'agraïm molt aquesta estona, Toni. Moltíssimes gràcies.
I a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Han posat a la farmàcia per 1 euro 3 condons i no amarga la despatxa tanta gràcia que és que fa comprar-hi tot. Cap allà la penya vola en sortir de l'institut. No són bromes, ja no moles, sense gomes per tenir sexe segur. La farmàcia del meu barri reivindica la funda. La farmàcia del meu barri reivindica la funda. Són 3x1.
I d'ací, Riqui López, que important és tenir una farmàcia a mà i una farmacèutica o un farmacèutic a qui consultar.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La paraula d'avui és prendre. Prenem decisions, prenem apunts i també prenem medicaments. Però què passa quan els prenem pel nostre compte? D'això en xerram avui en Carme Gallà, que és farmacèutica comunitària i és vocal de farmacèutics adjunts del Col·legi Oficial de Balears. Carme, benvinguda, com estàs?
Moltes gràcies.
Escolta, si prenem un medicament habitualment, és per prescripció mèdica o farmacèutica, poden començar afirmant així, però hi ha malalties recurrents i passa que tenim la farmàcia a la plena. Com explicam exactament que és automedicació? Diries que és el mateix, per exemple, prendre un analgèsic de manera puntual que començar un tractament sense recepta?
Efectivament, pues, l'automedicació realment és prendre medicaments per iniciativa pròpia, sense que hi hagi un diagnòstic ni una prescripció prèvia per part d'un professional sanitari. Ara bé, però no tota l'automedicació és negativa. Hi ha el que podríem conèixer com automedicació responsable, que el que seria és pues, utilitzar medicaments que no estan subjectes a prescripció mèdica per símptomes lleus o que són autolimitats, sempre millor amb un assessorament desfarmacèutic. Però el que tu has comentat no és el mateix prendre un analgèsic puntual per un mal de cap ocasional que iniciar, per exemple, un tractament amb un antibiòtic que ens ha sobrat d'una altra vegada o prendre un antiinflamatori durant molts dies seguits sense un control mèdic. El que seria és, hi ha un diagnòstic d'aquesta patologia, hi ha assessorament d'un professional.
Importantíssim. Idò, aquestes preguntes que ens planteja na Carme Gallà, perquè en general diries que és habitual que se mediqui per seu compte?
Efectivament, és una pràctica molt freqüent. Diversos estudis ens indiquen que una part molt important de la població utilitza medicaments sense consulta prèvia. I aquests medicaments són principalment analgèsics, antiinflamatoris, antitussius o productes, sobretot per resfredat, que ara és molt freqüent. Sí. La que hi ha és un 50% de la població reconeix que s'ha automedicat el darrer any. I és que a Espanya, el que has comentat, tenim molta disponibilitat de medicaments i tenim la farmàcia de que nostra plena. Això el que fa és que, per experiència prèvia, com que jo ja sé que això em va bé, m'ho prenc sense consultar. El que sí que, si no tenim cap experiència prèvia amb un medicament, és molt important que consultem el farmacèutic o el metge. El que ha anat bé a la veïna del tercer pis no té per què anar bé a nosaltres mateixos.
Efectivament. I tenim ara informació molt a l'abast, podríem dir així, Carme. Internet ha incrementat aquesta pràctica d'automedicació?
Efectivament, ha canviat el comportament del pacient completament. Moltes persones, quan ens consulten a nosaltres, ja han vengut que han consultat internet. I el problema no és si ens consultem altres fonts o no. El problema és com ens informem. És molt difícil trobar fonts fiables, hi ha banalització de riscos, moltes vegades inclús hi ha un autodiagnòstic incorrecte. Per això els farmacèutics vos volen recordar la importància de contrastar sempre la informació amb un professional sanitari que ens teniu aquí a l'abast.
Importantíssim. I abans parlaves dels antibiòtics, no? Això que m'ha sobrat i ara ho començaré. I ara mos trobam amb un problema que no sé si de salut pública o sí que és la resistència als antibiòtics. Són un dels grans problemes?
Efectivament. És a dir, avui en dia, tot i que la dispensació d'antibiòtics sense receptes està prohibida, encara hi ha un ús inadequat per part dels pacients perquè en tenim restes a casa, perquè acabem el tractament perquè ens trobem bé i ens sobren comprimits i tornem a començar-los quan, per la que sigui, ens sentim malament. Això el que fa és contribuir a la resistència antimicrobiana, que és un problema global de salut pública molt important. A Espanya sí que és vera que s'han fet bastant d'avenços en el Pla Nacional contra la resistència als antibiòtics, però és molt important que ens hem de conscienciar i això ha de continuar.
Jo crec que mos queda molt clar el que mos està contant Carme. A la nostra farmàcia tenim medicaments genèrics com un ibuprofè, un paracetamol, que són comuns, no? Que ja els anem utilitzant de forma recurrent, però poden ser perillosos si no les prenem bé?
Efectivament, tot i que siguin medicaments molt utilitzats per la població actual, no estan exempts de riscos. Un paracetamol utilitzat a dosis superiors a les recomanades mos pot provocar una toxicitat hepàtica greu. Un ibuprofen mos pot provocar problemes gàstrics, renals o cardiovasculars, i això sobretot a pacients que siguin majors o amb patologies prèvies. És veritat que són medicaments molt segurs, que si s'utilitzen correctament i per la persona adequada, van bé, són aptes, però així tot, important, recordem que sempre hem de consultar el farmacèutic o el metge si és un pacient vulnerable.
Val, per tant, recull el que m'acabes de dir, la farmàcia també és un espai d'educació sanitària. Hem d'anar recordant a la gent, als pacients, que poden demanar-vos consells abans de prendre res.
La farmàcia comunitària, de fet, és el centre sanitari més accessible. Un 99% de la població té una farmàcia en el seu municipi, per tant, més fàcil i impossible. I, de fet, és que el farmacèutic comunitari no només dispensa medicaments, sinó que també poden fer una avaluació de símptomes menors, detectar signes d'alarma i poden fer, per tant, una derivació al metge, revisant tractaments, avaluant l'adherència en els tractaments habituals i, sobretot, educar de ser responsables dels medicaments. Sí, que és veritat, sí, que encara hi ha persones que no són conscients de que abans de prendre res ens poden consultar, que estem aquí sempre.
Val, per tant, a lo millor ara me diràs sempre, però quan és imprescindible consultar abans de prendre qualsevol medicament, Carme?
Quasi sempre. Pues, és imprescindible consultar quan és un pacient amb malalties cròniques, quan sigui hipertensió, diabetis, cardiopaties, en pacients polimedicats, que prenen molt de medicaments, quan és un pacient de risc, vulnerables, majors i això, infants, embarassades, lactants, això sempre recomanem consultar, i també una persona sana que els símptomes li duren més del que seria habitual o empitjoren molt. Bé. Això també recomanem consultar i, òbviament, signes d'alarma. Una febre alta persistent que no respon a un tractament antipiràtic, un dolor molt intens o incapacitant, una dificultat respiratòria, això sempre recomanem consultar al metge.
Bé. Carme Gallà, crec que ho has explicat perfectíssimament, farmacèutica comunitària. Avui la paraula d'aquest programa és prendre. Se prenen medicaments i nosaltres ho hem duit cap per l'automedicació, que com us deia na Carme, hi ha un percentatge molt elevat de la població que s'automedica o que mos automedicam, quan mos fa mal el cap. No donem la culpa als altres, mos fa mal el cap i ho tenim molt fàcil, no?, de prendre un medicament. Però totes les seves conseqüències, i acabam recordant, si t'apareix bé això, que vos tenim a disposició i és molt senzill poder tocar la vostra porta. I de Carme Gallà, moltíssimes gràcies per aquesta estona amb els oients.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és història.
Demà, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, de 3 a 6 del capvespre, tot l'equip de Tentol t'espera per jugar una estona amb les paraules. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Dimarts va morir Elian Radic. Tenia 94 anys. Segurament la majoria de vosaltres no la coneixíeu, no la coneixeu. Jo, si n'havia sentit xerrar, de veres no ho recordava, però per sort comptàvem amb amics i col·laboradors que ens obren la visió i també les orelles més enllà del que està de moda, del que és mainstream, que dèiem. Elian Radic era compositora, va néixer a París l'any 1932 i va ser pionera en la música concreta, l'electroacústica i la música experimental. Deia que era una revolucionària del sintetitzador, una exponent de l'art sonor. En Xema González de Lozoyo és antropòleg, és músic, referent d'aquest programa quan parlem de música, i ens descobreix la seva figura i la seva música a partir justament de la paraula polisèmica d'avui: prendre.
En la meva opinió, Elian Radic és una compositora paradigmàtica amb la qüestió de prendre consciència de l'escolta atenta, de l'escolta profunda. Elian Radic ha estat una compositora de música acusmàtica francesa molt important, molt influent i un exemple paradigmàtic d'una manera molt particular i molt perifèrica tant de crear com d'escoltar. Elian Radic va tenir una mena de revelació amb una audició radiofònica escoltant una peça de Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer és el pare de lo que s'ha considerat o s'ha anomenat música concreta. No és un cas aïllat d'Elian Radic i la seva vinculació amb la ràdio, perquè pertany a una generació de compositores, algunes d'elles britàniques, que van encetar el món de la experimentació sonora als racons de la ràdio, fent cortinetes i petites peces de trànsit emprant els primers sintetitzadors. Llavors, la relació d'Elian Radic amb la ràdio és a partir de l'escolta d'una peça de Pierre Schaeffer. Molts d'aquests compositors, Pierre Schaeffer, Pierre Henry, amb qui també va estar vinculada més tard, ells mateixos estan vinculats a la Ràdio Nacional de França. El laboratori d'investigació i composició d'aquests compositors està vinculat a la Ràdio Nacional de França. El llegat d'Elian Radic és molt gran i sobretot molt profund. Abarca des d'aquestes primeres peces de música concreta, música acusmàtica, vinculada als compositors dels anys 50 francesos, però després, ja als anys 70, es trasllada a Nova York i allà connecta amb Lauri Spiegel, amb Mortal Subotnik, amb molts altres compositors del minimalisme americà. I més tard, inclús, arriba a algo que ara és molt més habitual, que és l'ambient, el drone, la música repetitiva, i vincula directament fenòmens com el techno o les músiques més experimentals. És a dir, que abarca des d'una posició més o manco acadèmica fins al techno o la profunditat de l'escolta mística, perquè ella es va vincular al budisme. De fet, una de les seves grans composicions és una trilogia que està basada en el llibre tibetano dels morts. Per mi, una empenta molt profunda, sobretot, bé, per una manera de composar, però per mi el que encara és més inspirador és una manera d'escoltar. La primera peça que jo vaig conèixer d'ella és una que va anomenar L'Illa Resonant, i bé, supos que no fa falta que digui que ha estat una constant dins de la meva creació, fins i tot una peça que vam exposar a l'exposició sobre art sonor i música experimental a Mallorca. A partir de les postals sonores que justament van emetre al programa El Replà, va ser un recull. Aquella peça es diu La illa resonant. Vull dir, per mi té una empenta molt, molt, molt profunda i sobretot en aquest punt de l'escolta liminal, és a dir, un tipus d'escolta on arriba un punt en què no saps quin grau de composició o d'ambient estàs sentint. És a dir, du a un límit que podríem fer un paral·lelisme amb Sa duerme vela, no? En aquest moment en què no estàs ni del tot dormit ni del tot despert. Ella treballa o fa feina dins d'aquesta línia liminal de frontera entre la consciència i la no consciència. No és casual que sigui una dona qui hagi plantejat aquest tipus de composició i sobretot aquest tipus d'escolta i que a més estigui més o manco vinculada en aquesta generació de dones com Laura Spiegel o altres. Vull dir, crec que si poguéssim arribar a xerrar d'una escolta femenina, Elian Radic seria el paradigma.
Compositeur à la fois par vocation et par accident. Par vocation parce que la musique est une constante qui a animé ma vie aussi loin que je puisse me rappeler, dont j'en ai pris conscience assez tôt et j'en ai témoigné assez tôt, au prix de nombreuses difficultés. Ce fut une lutte, ce fut très très difficile pour moi de devenir musicienne. Lorsque j'étais en pension, j'allais quelquefois à la salle de musique et la directrice m'enchassait méchamment en me disant « Mademoiselle Radic, vous n'avez pas droit à cette salle, vous ne prenez pas de leçons de piano », ce qui ne m'empêchait pas d'y retourner. Et ça a été un petit peu cela toute ma vie, le fait d'être musicienne.
«
IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Fins que m'estimes per un ronges cop, el tires i et pones aigua bruta d'esport. No hi ha consciència prou a prop del disgust de veure com quedes constantment amb algú. Ses hores et traquen quan tu no pots ningú. Em deixen tirat i em sent mal assegut. S'amor es casi com un bar silenciós. Potser et descuides ser un tres i no dos. I és per això, no és per res més. No importa el motiu perquè ho he dit s'interès. Tu amagues tresors i això em fa falta doblers. La sort és que tot es va robar si no hi ets.
Una de les excepcions de prendre que llegim al diccionari té a veure amb prendre una persona per una altra. Imagineu la situació. Ostres, t'he pres per la teva germana. Sí, i t'has confós bé perquè ella és molt més alta que jo. Aquesta seria una confusió, podríem dir, innocent. Però què passa quan hi ha una intenció maliciosa per generar aquesta confusió, suplantant la identitat d'una altra persona? Una situació que, per cert, facilita molt l'entorn digital. De Lluís Vidal, CEO de Sofit, empresa dedicada a la seguretat digital. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, Matia, molt bé.
He de comprovar, ets tu, no? No estic xerrant amb ningú altre. Me puc refiar que estic xerrant amb en Pep Lluís Vidal, CEO de Sofit?
Bueno, jo faria una comprovació, no?
Una comprovació podria ser fer una pregunta personal, no? Que només sapiguessin tu i jo.
Sí, ja saps que hi ha una estratègia amb els infants pot tenir una paraula clau per si qualsevol dia te criden i te la mollen, sabrà que no estan bé o que estan en perill, no?
Uh-huh.
Aquesta seria una. En aquest cas, ara sí, m'has criat tu a mi, per tant, al mercat el meu telèfon, i saps, a no ser que la nostra companyia telefònica estigui aquest, ja en aquests moments, almenys has criat el meu número de telèfon, no?
Val, però bé, estem en un moment en què no volem dir que no mos puguem fiar de res ni de ningú, però hem de comptar a 10 abans de decidir moltes coses. I això d'una paraula clau, mira, ja tenim una pista que després anirem ampliant. Nosaltres pensàvem en prendre, ja ara posava un exemple això bastant innocent, per parlar de la suplantació d'identitat. Com expliquen que és la suplantació d'identitat?
Bueno, la suplantació d'identitat és molt senzill, és algú altre s'està fent passar per tu, no? Qualcú que ha aconseguit unes credencials teves d'un servei digital, ha tingut la capacitat d'entrar, no? Pues, per exemple, t'ha aconseguit robar-te el teu usuari password d'Instagram, no? I està publicant coses d'Instagram en nom teu, però no ets tu.
I aquí hi ha una suplantació d'identitat que seria el mateix que robar dades personals o bé, una cosa a lo millor implica l'altra, no?
No és el mateix. Una cosa és fer-te passar per tu on sempre hi haurà una activitat maliciosa darrere, no? Perquè si no, perquè m'he de fer passar per tu.
Yeah.
I una d'aquestes activitats malicioses podria ser en robar-te unes dades. És a dir, si jo puc accedir a la teva compte d'Instagram, és possible que en el teu perfil personal d'Instagram trobi algunes coses que m'ho puguin interessar, no? Ja sigui un mail, o un telèfon, o un qualsevol informació. Ja no parlem de targetes de crèdit i altres qüestions que tenen nivell de seguretat més elevat, però que podria arribar a passar.
Val. Els casos més habituals a dia d'avui, ara parlaves d'Instagram, on se produeixen i quins són?
Avui per avui, almenys en entorns empresarials, que són els que millor conec, els casos de phishing són els més habituals i dins aquests els casos que tenen a veure que algú rep una instrucció d'un suport superior per mail normalment i aquesta persona, en comptes de fer una comprovació prèvia a actuar, actua directament i llavors el hacker ha aconseguit el seu objectiu, no?
Val. Aquesta via, la de phishing, és a dir, també fer clic a un enllaç maliciós, sol ser la via principal d'entrada d'aquests ciberdelinqüents, que al final ho són.
Aquesta acció, efectivament, el que acaba suposant habitualment és que te robin aquestes credencials. El clic te sol dur a una pàgina falsa, copiada, i a dia d'avui molt ben copiada, de la que penses que estàs accedint en el teu banc, no? I allà fiques el teu password, igual just entrant te demanen una firma digital i ja tenen tot per actuar com si fossis tu des del teu propi banc.
Ara parlaves de que cada vegada és tot més realista. Imagina que s'intel·ligència artificial i els deepfakes deuen ajudar, deuen incrementar aquest risc de suplantació.
Clar, aquí mos trobam amb un nou repte, no? Com tot el que envolta l'intel·ligència artificial i tot aquest nou món, que ara mos ve. Òbviament, fins ara rebíem correus electrònics, ja? És que poden rebre missatges per WhatsApp de qualsevol que coneixem i que sona tal qual ell. I ja hi comença a Carlos també de videoconferències fake. Uh-huh. No? La intel·ligència artificial és molt potent en copiar el teu estil, la teva manera de parlar, inclús la teva imatge.
Ja, és exagerat aquell cas que varen conèixer fa uns mesos, no sé si era una empresa japonesa, que va tenir una conversa, el bon senyor que havia d'apretar la transferència, amb un suposat cap que no ho era, però el veia, li donava instruccions, era la seva veu. Això és exagerat?
No és exagerat, hi ha tecnologia per fer-ho. La qüestió és, efectivament, les empreses que tenen relacions digitals, com afronten la identitat de la persona que s'està connectant.
I no només això, sinó també pagaments, no? Tu que dius, el teu àmbit és sobretot de les empreses, aquí també deu haver molta mala intenció a l'hora de dir, m'has de fer una transferència. Això també se deu poder protegir d'alguna manera, per exemple, amb un certificat bancari, no? Que no facis mai una transferència si no ha passat abans per un certificat bancari.
Sí, aquí hi ha pràctiques de tot tipus, no? Nosaltres també hem vist algun client que entre que va enviar una factura a un client seu i el client la va rebre, en el PDF que suportava aquesta factura, li havien canviat el número bancari, no? El IBAN bancari.
Val. No sé si... Sí. És a dir, la causalitat és enorme, no?
Enorme. Mm. Enorme. I en entorn empresarial és molt grossa i hi ha que anar molt d'alerta, hi ha que establir bons controls, hi ha que observar molt bé els canvis de comportament de les persones. De fet, en aquest cas de la factura que és real, no se va pagar perquè la persona d'administració se va donar compte que aquell número de compte no era el número de compte habitual que sempre havien emprat.
Ja.
I va cridar. Ja. Escolta, m'has canviat el número de compte. No te l'he canviat. Doncs tens un lío.
I aquí no sé si és difícil recuperar el control un cop algú t'ha entrat d'aquesta manera, ha pres la teva identitat. Com se recupera això?
Jo diria que depèn, no? Si te roben una identitat bancària, per exemple, crec que és relativament senzill anar a una oficina amb el teu DNI i recuperar-la. Una altra cosa és el que ha passat mentre estàs, no? El que te puguin haver robat o no. Això és una altra qüestió, però la recuperació d'aquesta identitat no és difícil. Diferent és quan te roben una identitat en entorns de xarxes socials on l'empresa en secretat de relacionar és molt més complexa en la relació perquè no està preparada per això i has d'acreditar que ets tu front a un altre que potser també està intentant acreditar que ets tu i... En aquí creiem,
ja,
no? Si ets empresa, en aquí creus. Aquí és més complicat, no? Aquí he viscut algun cas també de suplantació d'identitat en algun servei de música online i va ser molt, molt complicat. Va ser tan complicat que l'únic que vàrem aconseguir és que el client deixés de pagar a la plataforma i crear una compte nova.
Ja.
I abandonar aquella compte anterior. No hi va haver manera.
I per lo que contes i expliques i per què context tan complex, no? I amb els temes d'intel·ligència artificial molt calent, entenc que la majoria de delictes o de ciberdelictes han de venir per aquesta via, de la suplantació digital.
Pensa que per un ciberdelinqüent aconseguir una identitat és obrir-li un camp d'actuació. Per tant, per un ciberdelinqüent, suplantar una identitat és el més profitós, perquè a partir d'aquí, ells que són molt ràpids, poden actuar ràpidament fins que te donis compte i fer desastres, sí.
Mesures, a veure, mesures bàsiques que hem d'adoptar qualsevol ciutadà, qualsevol empresa.
Qualsevol ciutadà ha de tenir una bona política de passwords. No val por a pell lluís 1, 2, 3. Empleu regles mnemotècniques per combinar xifres i números i que siguin combinacions que no tinguin un sentit en si mateix. Fer un canvi freqüent, confieu més en serveis que te demanen un segon factor d'autenticació, no? Aquests que una vegada que t'has donat d'alta, doncs després t'envien un PIN en el mòbil perquè el fiquis. I revisau aquells serveis més claus. Sí. Òbviament els serveis bancaris, però també altres serveis que són importants, no? No sé, el perfil de l'IB Salut, uh-huh. Sí, no? Sí. És un perfil important perquè té un nivell d'informació vostra rellevant o el de l'eina de l'escola del NINS,
sí,
no?
Sí, sí.
Tots aquests serveis, reviseu-vos i aneu canviant espargos periòdicament. I per una empresa, doncs, mira, des de l'any passat, Gartner, que és un gran analista del món de la tecnologia, ja diu que la identitat és el primer que un sistema de seguretat ha de tenir ben implantat dins d'una empresa. Per tant, aquelles empreses i entitats, avançau cap a tenir un sistema de gestió d'identitat que no només te permeti controlar accessos, sinó que, a més, te permeti saber què estan fent aquests usuaris dins aquesta organització que tens, i si en algun moment qualque usuari és suplantat, poder donar compte i poder actuar.
Molt de seny, també, malgrat tot, també molt, molt de seny, que també és un bon password, no?
Sí, vull dir, ningú deixa les claus de casa seva, no. De la porta de casa seva a qualsevol desconegut. Mm. Només en la gent d'absoluta confiança té les claus de casa nostra. Mm-hmm. Això no és molt diferent. Jo crec que tampoc hem d'actuar des de la por, però sí que des de la cautela i... Mm-hmm. I en alerta.
I podríem parlar molta més estona de seguretat informàtica i digital. Avui deixem aquí per Lluís Vidal, CEO de Sofit. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és humor.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
L'estiu no ha arribat, però ja fa oloreta primavera i després de tantes setmanes de pluja i de vent, el bon temps ens convida a sortir a prendre el sol, a prendre un gelat o a prendre un refresc. I no vos passa que quan deies algú, ei, anem a prendre un cafè o una canya, realment estem convidant a la companyia i a la xerrada amb l'excusa de posar alguna vianda damunt la taula. Nosaltres ara ens prendrem la confiança de demanar a en Borja Sales, cuiner, barista, cambrer, cafeter, que ens ajudi a baixar la barrera del programa. Un programa davant el qual ha estat en els comandaments tècnics el nostre company Lluís Fortesa.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
I ho feim, com anunciàvem, amb Borja Sales, al capdavant del restaurant de la comuna de Lloret. Borja, com estàs? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
Has passat un bon dijous?
Sí, intens.
Intenses, dijous són intensos i més quan un fa tantes coses com tu.
No mos queda un altre, però...
Escolta, si en Borges Sales li dic prendre, que li ve en escap primer de tot.
Prendre un cafè.
Molt bé, prendre un cafè. I com t'agrades cafè?
Jo sóc d'americà, de fet, bec filtre. Sóc d'aquests amb molta proporció d'aigua, i golits, suaus.
Ah, igolit. No sona tan bé, però quan dius un cafè igolit. El Lluís Fortes està fent mala cara, què li deim?
Però és que els cafès, aigua i cafè, sempre seran igolits. Sempre podem mirar la proporció que durem d'aigua, més menys, però jo poso-me la cara quan me diguen bec espresso, perquè per mi és molt intens ja. Un espresso, un cafè curt. Demanen cafè llarg, suaus, amb més notes sutils... Podria explicar-ho d'aquesta manera i faria més gola, però és més igualit, més proporcionat.
Mira, i d'ara que xerram de cafè, posa orella i mos contes a veure si t'ha passat mai això que canta Daniel Higiénico.
Póngame dos cortaditos, uno corto de café, tres descafeinados con leche, uno de sobre y dos normal, dos cafés con mucho hielo, un bombón y un cappuccino, un café americano y un carajillo de coñac. Uno quiere leche tibia, otro a punto de quemar, el de al lado sin espuma, a su amiga le da igual. Tres cortados descafeinados, pero que sean Nescafé, y pa' colmo un italiano va y me pide un irlandés. Mientras tomo nota...
Mientras tomo nota d'usuant, Daniel Higiénico. A veure, tu t'ha passat mai això que canta en Daniel Borja?
Sí, contínuament. La cultura del cafè és molt pròpia d'un.
Ja, i a mi també em fa pensar que els clients som un poc pesadets, o no, a veure, confessa-ho.
Sí, com les persones. I jo te diria que, ja és una reflexió meva, però actualment encara m'ho trob més. Cada vegada trob que també la gent jove... És més... no, és que ho vull així d'aquesta manera. Dic, sí, però mira, m'agradaria que ho tastessis d'aquesta altra, men, que trobes... Vull dir, sí, són molt torrecollons, no tothom, perquè volen les coses com... No, és que ho vull així. Dius, ja, però te sap greu provar-ho així, que jo crec que també t'agradarà, o... provaràs un gust nou... No, és que l'he vist per Reels.
Ja, això ho deus notar, tu, el que se posa de moda o el que no. No t'has d'agafar els dits, però has enviat alguna vegada algú a prendre per sac?
Jo he de reconèixer que jo tinc molt poca paciència. I és vera que atenció al públic hem de tenir molta paciència, però jo tinc poca paciència. Jo ja he decidit... tu què vols? No, jo escolt, faig el que vull... El que interpreta que aquella persona voldrà,
amb
els
teus
coneixements, perquè tampoc s'ataca de fer una poder ensenyar constantment, no hem d'ensenyar. Vols això? Jo crec que la meva formació, les meves habilitats, crec que voldrà això, perquè cerca un cafè més intens, etcètera, i després és, t'ha agradat? Ah, boníssima! Idò, has demanat un flat white. En aquest cas, avui és un cafè amb dos espressos. Diguéssim, intenta explicar a posteriori.
Molt bé.
A la minsa barrera, i després ja explica, i tot has fet això.
Tu ja els has enganxat, però, ja s'han begut el cafè i ja els has enganxat.
Li diu, sí, te faig això, sí, te faig això, i després li dic, no sempre explic, però de vegades que sí que tinc un poc d'oportunitat, o el moment, el temps, sí que ho acaba explicant.
Val, i és sentint higiénico. Tu prens nota amb un bloc quan prens la comanda o tires de memòria, Borja?
Nosaltres fem feina amb Bordermans, amb un mòbil, diguéssim.
Ja no hi ha blocs de nota?
Ja no hi ha blocs. Sí, intentem aprofitar-nos de la tecnologia existent.
Que sí. I així se millora, clar.
Ja no perds res. Vull dir, aquella taula que hi havia, no, ja no saps paper de res. I després que te surt... podem estar un camarer 50 metres i li dones un botonet i surt a l'impressora que ha de sortir, tant de cuina com a barra.
Sí. Molt bé, i així prenem nota i així funciona també un negoci de restauració. I prendre, que com veus és la nostra paraula d'avui i dona molt de joc, també vol dir que una cosa té èxit o que ha arrelat. Per exemple, ha pres la moda de les food trucks. Ai, tu també tens una food truck. Són una moda o ja han vengut per quedar-se, Borja?
jo crec que és una moda, entre comilles, que arriba molt tard, perquè, diguéssim, una food truck no acaba de... acaba de és el lloc de xurro de tota la vida. El que passa que ara li deien food trucks i per una estètica un poc més de morassa, però és un quiosquito. Estats Units i tot això, per exemple, van molt més desenvolupat que nosaltres. A Europa, hi ha molt més street food i nosaltres, que tenim un clima que és fantàstic per menjar i beure en el carrer, és lògic que ara estigui tan de moda. Jo crec que encara se posarà més de moda i necessitem un poc més de regulació, que ja comença a haver-hi una revolució. Però bé, seguirà aquesta tendència, anirà més i a millor. I,
molt bé.
Passarem de fer hamburgueses barateres a fer hamburgueses molt bones, clar, és que és un... bocates molt bons, llonguets, gourmet, a una food truck, perquè no han de tenir coses de gran qualitat, però street food, menjar en el carrer.
Vale, i mos estàs fent entrar una gana que ja mos fa aquí renou sa panxa, en Lluís i jo. Escolta, què fa un home com en Borja Sales abans d'anar a dormir? Pregunta obligada en aquesta hora. Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Costum, no ho sé. Vull dir, bo, no ho sé, però jo a dormir. Jo escolto la ràdio. Jo és el que m'ajuda a baixar un poc el ritme, a tranquil·litzar. Jo sempre ho he dit, altres vegades que m'ho han demanat. Necessito escoltar veus al vespre. No és que estigui loco, però és veritat que necessito sentir converses i me posa...
No, t'entenc.
Jo per educació sóc un animal molt polític. A mi m'agrada escoltar tertúlia política. I com és avorridíssima, que a mi m'agrada, però com és avorridíssima, jo, per exemple, ahir em vas...
em vas papers desclassificats.
Desclassificats? Va passar un gustet. Un gustet no, perquè, clar, jo volia que hi hagués un pot de marro. I no amarro, saps? Vull dir, era...
Ja mos ho deia Javier Cercas, que ja estava tot explicat.
Exacte.
Sí.
Doncs era això, i les quatre incògnites segueixen quatre incògnites, que ja no se sabrà mai quin era l'elefante, vull dir, certes coses, pues no...
Bé, seguirem rascant.
Exacte.
I res, i sempre tens també IB3 Ràdio, aplicació, evident, web, tot, IB3, a la disposició d'en Borja.
Per aplicació, ja no tenc, jo fa molt d'anys que no tenc ràdio FM, sempre aplicació, i a més t'ha posat programes quan vols.
Exacte.
Ja no escoltes, no escoltant ràdio en directe, si me puc posar el programa quan vull.
Vinga, i d'entre avui i demà. I necessitem una cançoneta, Borja, amb quina vols sortir?
Pues ja que xerraven de Daniel Higiénico, jo posaria una cançó que a mi me va marcar molta infància i adolescència, que és Daniel Higiénico, que és El bar de moda.
Vinga, i amb aquesta baixarem barrera, El bar de moda. No sé si tu estàs empenedit mai de tenir un bar de moda. Passa palabra, no? Passa palabra. Baixant barrera, Borja Sales, una abraçada ben forta.
Bueno, una abraçada. Adéu.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Me paté la ciudad para poner un cartel en un bar. Me dijeron que estaba de moda y que ya había muchas personas que no podían dormir por culpa de la Coca-Cola. Y era un bar de diseño, de esos de música snob. Aquí no fuman caliqueños ni piden tapa de camarón. Las luces de mil colores, el suelo de puro parqué, un muro de televisores y un embobado viéndolo un, dos, tres. Me pateé la ciudad para poner un cartel en un bar. Me dijeron que estaba de moda y que ya había muchas personas que no podían dormir por culpa de la Coca-Cola. Ya había un pinchadisco de esos que bailan hip hop, que en una revista visto que ahora se lleva el crash un show. Dos chicos de 17 hablando del 68, uno piensa en el 69, el otro espera tener 18. ¡Eh! Me pateé la
dijeron que estaba de moda y que ya había muchas personas que no podían dormir por culpa de la coca, 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 cola.
Borracho, no tiene ni un duro. Le pide al DJ que extremo duro. Cambia la música, chaval, por favor. ¿No tienes algo de rock español?